Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquest curs, l'Escola de Sant Pere Molanta celebra els 50 anys de la seva recuperació. Els actes estan servint per reforçar els vincles de l'escola amb el seu entorn. Així es va posar de nou de manifest en la festa d'aniversari, que comptava amb representants institucionals i de la comunitat educativa de l'escola. El nostre company Raimon de Cara, de Canal 20, hi va anar i recollia les entrevistes que ara us oferim.
Aquest és un curs especial per l'Escola Sant Pere Molanta, l'escola que porta el nom de Rossend Muntaner. S'estan celebrant diferents actes de commemoració dels 50 anys de la recuperació de l'escola aquí al poble de Sant Pere. I s'ha fet una festa, una festassa que ha inclòs doncs, també el moment dels parlaments oficials, on hi ha intervingut, entre altres persones, en nom del Departament de la Generalitat, del Departament d'Ensenyament, la directora general de Centres Públics, la Montserrat Duran. Conversem amb ella. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ha notat ambient d'escola, de molt bona escola, comentava en la seva intervenció.
Una escola fantàstica. Deixa'm fer-te una precisió amb el d'això. Ara no és Departament d'Ensenyament, sinó
d'Educació
i Formació Professional.
I Formació Professional.
Exacte, ho dic perquè poso l'accent en aquest tema també, sí. Que és innovador. No, perdoneu, sí. Una escola on des del primer moment que hi entres al batec d'una escola que és una escola estimada per tothom, una escola que està al dia, una escola que es relaciona amb l'entorn, per tant, una escola que mira el passat, el present i el futur.
Amb molta vinculació de les famílies, ho ha percebut també, i amb diàleg també, amb interacció amb el seu entorn, amb el poble.
Sí, fantàstic. Hem tingut moments en què hi havia persones que recordaven el que havia sigut l'escola del seu moment, però també el d'ara, no? És vital que una escola no es tanqui de portes endins, sinó que una escola s'ubiqui en el lloc on està i es relacioni amb l'entorn, i aquí ho hem pogut veure amb diferents mostres del que ens han explicat al llarg d'aquest matí.
A la seva experiència també ha volgut subratllar-ho, no hi ha escoles iguals.
No hi ha dues escoles iguals. La paraula escola és una paraula que diu molt i que no diu res. Cada escola és una i és única, i la podríem definir de moltíssimes maneres, no? I aquí realment és una escola completa.
I també ha volgut lloar la feina, la tasca de commemoració de tots aquests actes que s'han fet. Ha vingut a dir que s'ha sabut celebrar els 50 anys de l'escola. No sempre és així.
No sempre és així. Aprofitar el moment de celebrar, perquè haguéssim pogut agafar un pastís i bufar unes espelmes aquí al pati. I l'escola ha fet una mostra de com aquest també és una oportunitat d'aprenentatge, una oportunitat pedagògica, una oportunitat per vincular-hi les famílies, per recordar la feina dels que ens han precedit, que a vegades no els recordem i sense aquesta no entendem el present. Per tant, crec que han sabut trobar una manera de que una celebració prengui sentit.
Mirant al futur, comentava, entre d'altres reptes, la comunitat educativa, el propi Ajuntament té la voluntat, el propòsit de mirar d'estudiar, avaluar les possibilitats de cobrir la pista de l'escola. L'actual govern municipal, l'anterior també, havia mantingut contactes amb els diferents governs de la Generalitat, els departaments. En quin punt ens trobem? Hi ha voluntat per part del departament de fer possible, fer viable, cobrir aquesta pista?
Per descomptat, entenem doncs, que les situacions, diguem-ne, de canvi climàtic en el que estem vivent fan que hàgim de repensar els propis equipaments que tenim. I és cert doncs, que aquí tenim ara moltes hores d'insolació que ho fan difícil i, per tant, el plantejament de poder cobrir una pista és un plantejament, diguem-ne, molt raonable. Hem de veure si d'acord amb les normatives vigents doncs això encaixa o quines qüestions o quin tipus, quina modalitat estem en la fase d'estudiar aquesta voluntat, diguem-ne, que té l'Ajuntament, que entenc que té tot el sentit del món, és molt raonable, doncs a veure si la podem encaixar, diguem-ne, amb les normatives vigents que tinguem per fer-ho possible.
S'està estudiant.
S'està estudiant, exacte.
Sí, moltes gràcies per comentar-ho i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltíssimes gràcies, molt amables.
En aquest acte de commemoració, de celebració d'aquests 50 anys d'escola de Sant Pere Molanta, de recuperació d'escola Sant Pere Molanta, també hi ha intervingut l'alcaldessa i educadora i regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Olèrdola, la Fina Mascaró. Conversem amb ella. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ha parlat d'una escola modèlica. S'ha volgut referir així a l'escola Sant Pere Molanta.
Sí, perquè ho ha demostrat en aquests 50 anys des de la reobertura. Jo crec que també és un referent. És una escola modèlica, com hem dit, ha treballat amb els recursos que tenia en el seu moment, com després ens ha anat explicant l'exdirectora, la Montse Almirall, i fins a l'actualitat. No? Jo penso que posar en valor l'escola rural, com ho ha fet diferents persones de les que han parlat, és un encert. una escola rural, que penseu fins i tot que doncs ara hi ha un reportatge de TV3 que aquesta mateixa setmana han posat en valor què significa doncs, l'escola rural, l'escola de poble, perquè aporta més valors inclús que jo penso que altres escoles molt més grans.
Amb aquesta funció de l'escola que ha volgut també reivindicar en el seu Parlament, no només de transmissió de coneixements, de continguts acadèmics, sinó també d'escola de vida.
Escola de vida, a l'escola nosaltres fem molts aprenentatges, no? Hem parlat en el discurs doncs, de que no s'aprenen només continguts, sinó valors, tarannàs, maneres de fer, i l'escola té una funció superimportant, que és la d'ensenyar-nos a pensar, per tal de després de poder decidir. Llavors penso que aquí, com dèiem, no? és un projecte educatiu que s'adapta doncs, a les necessitats de cadascú, com no ha de ser d'una altra manera, en una escola inclusiva com és aquesta.
Ara li preguntàvem per aquesta mirada de futur que té l'escola, en l'àmbit dels equipaments, reptes, com per exemple la possibilitat de cobrir aquesta pista. En un moment donat es va explicar que no era possible tècnicament, ara la mateixa directora de centres públics ens comentava que s'estava avaluant aquesta possibilitat. No sé si hi ha una finestra a l'esperança.
Bé, jo sabeu que cada vegada que trobo algun polític, i sobretot de l'àrea en aquest cas doncs, d'educació, faig la falca de la necessitat que té l'escola Roser Montaner. Jo sempre vaig dir que aquells tendalls que hem posat havien de cobrir una necessitat, diguem que transitòria. Jo sempre, en altres entrevistes, dic que era una cosa transitòria. Jo sóc una persona que no em canso quan penso que s'ha de lluitar per un projecte i que és un projecte que és necessari per l'escola, és necessari pel municipi, és necessari pel poble. Vull dir, és que té moltes altres prestacions. I com ho podria ser d'una altra manera, doncs, després de saludar a la directora dels serveis territorials, la senyora Belén Alcón, i després doncs, a la Montserrat Duran, que és la directora del centre dels equipaments d'ensenyament, doncs li ha dit, escolta, tens un moment i abans dels parlaments, doncs en un apartat li he dit, mira, avui has estat a l'escola, avui heu vist la pista, i ràpidament va sortir la directora dels serveis territorials i diu, sí, Fina, ja li he dit aquest matí que li preguntaries. Dic, és que és la meva feina és vetllar perquè aquest nucli tingui les mateixes prestacions que qualsevol altre, però és que a més que les criatures del centre puguin tenir aquesta ombra tan enyorada en moments de molt de sol. I a més, sempre he dit que hi ha una cosa que em contradiu la meva manera de veure les coses quan, per una banda, la Generalitat dona doncs, subvencions per tema de recursos climàtics i quan des dels ajuntaments posem doncs, a disposició un equipament per fer-hi un refugi climàtic també, perquè recordem que quan no és horari lectiu aquesta pista està oberta per tothom. Per tant, en moments de molt de calor, doncs, qualsevol altra persona del nucli, del municipi o d'on sigui, pot venir-hi a passar doncs, aquestes onades de calor. Per tant, allò que diuen en castellà, no? No deixem-nos a l'aliento, doncs jo avui he tornat. És més, he pres el compromís, bueno, ha pres la senyora Montserrat a dir doncs, que se'l tornés a enviar amb ella directament tota la documentació perquè ho avaluarien. També és cert que m'ha fet una pregunta clau, i ja la vull anunciar, que és quin tipus de finançament podríem tenir, i jo li he dit que l'Ajuntament estava disposat a finançar el projecte al 100%, Això no treu que nosaltres després no busquem ajuts per altres bandes, però que això no li sigui un escull a la Generalitat a l'hora de prendre una decisió, perquè sí que és cert que parlant amb la senyora Duran em deia, clar, quan nosaltres anem a altres escoles i veiem tots els equipaments que falten, a vegades falten coses bàsiques, cosa que a aquesta escola no li falta.
Per tant, en aquest cas aquí sobretot es prioritza a sol·licitar la llum verda, l'autorització perquè es pugui fer l'obra.
Exacte, però hi he posat damunt de la taula doncs, el fet de que l'Ajuntament de Lerda faria el seu finançament. Altra cosa després, com ens movem nosaltres, com a govern, a buscar finançament i tal, però sí que tenim recursos propis. Vull dir, precisament, això doncs, pot xocar una mica, però és que l'Ajuntament aquest oferiment ja el va fer. Jo vull recordar que la meva petició ha estat feta en dos governs diferents. Quan hi governava l'antic govern, jo ja vaig anar al departament i vaig explicar la necessitat. En aquest també hi ha anat la mateixa directora dels serveis territorials, la senyora Belén Alcón, em deia aquest matí, sí, sí, ja me'n recordo com vas venir, a més vas venir acompanyada de les dues directores del centre, per altres temes, però també va sortir aquest i va ser molt incisiva, i a mi el departament actual ja m'ha tornat resposta de que no es pot fer. Però, com dic, continuem treballant, continuem demanant, i a més sí, hi ha una finestra oberta perquè de moment em volen tornar a revisar el projecte, o si més no, la petició.
Mira, Mascaró, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Al voltant d'aquest acte de commemoració dels 50 anys de la recuperació de l'Escola Rosa Muntaner, de l'Escola Sant Pere Molanta, conversem amb l'actual directora, la Maite Cabezas. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un acte rodó, reeixit, que ve a culminar moltes coses que s'han fet aquest curs, no, Maite?
Sí, correcte. És com a culminar doncs, el projecte de tot l'any, estudiant el pas del temps, la història, a partir d'això dels 50 anys d'història de l'escola en la ubicació actual.
Molts agraïments a la teva intervenció especialment.
Exacte, sobretot perquè una escola no es fa en un dia, és a dir, és el fruit del treball previ de totes les direccions anteriors, tots els equips de claustres i personal que hi ha treballat anterior que fa que l'escola estigui on és avui dia.
I heu aprofitat per aprendre més coses, per transmetre més coneixements a aquest 50è aniversari. Ens ha cridat molt l'atenció, agradablement, aquesta feina de picar literalment a les portes del poble perquè els veïns de totes les edats del municipi poguessin explicar les seves vivències de l'escola i del poble.
Sí, correcte. Buscàvem fer una activitat que s'adequés a totes les generacions i a totes les edats i com que som d'educació física, doncs vam dir, mira, un joc de pistes, no? Una cursa d'orientació, amb això també es va ajudar doncs, el Pep Ventura amb la sessió de les balises i també per la seva professionalitat en aquest àmbit. Doncs vam decidir treballar la història, no? El pas del temps i què millor que la pròpia gent del poble que ens ho pogués explicar de primera mà. Sí que primerament van tenir unes entrevistes amb exmestres i exalumnes d'aquí a l'escola que ens van donar molta informació sobre quines portes anar a picar, però l'espontaneïtat va ser màgica i el que hem obtingut han sigut bueno, històries molt personals i molt boniques del poble.
I hem de deixar constància també de la feina que heu tingut des del punt de vista gràfic, perquè s'ha presentat un nou logotip, una imatge gràfica de l'escola, i després també una rajola també que té molt contingut. No?
Sí, comencem... Bueno, el logotip ha sigut amb un conveni de col·laboració amb l'Escola Arsenal, i van ser tres alumnes de disseny gràfic doncs, que van acabar dissenyant aquesta marca, diguem-ne. Va començar fent un treball tot el grup i al final doncs, ha sorgit aquest projecte, no? Que ve a reflexar doncs, la serigrafia que tenim a les rajoles de l'escola amb la petjada de la revista Petjades, que és l'empremta. I pel que fa a la rajola, doncs, tres, aprofitant que tenim famílies artistes aquí al centre i també amb la Vinyals que va fer la primera placa, doncs, què millor que elles que demanar-los la col·laboració per fer la commemoració d'aquest 50 aniversari.
Un 50 aniversari que encara li queda algunes coses per viure? Hi ha més coses preparades? O...
Ara, de moment,
al final de curs, potser?
Sí, per final de curs sí que farem un tancament, com sempre, amb famílies. Estem pensant en alguna activitat artística musical, però que això encara s'ha de perfilar, així que encara queden sorpreses.
Moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina, felicitats per com heu executat aquests actes esplèndids de commemoració dels 50 anys de l'escola.
Vinga, moltes gràcies.
I una de les persones que també va deixar la seva empremta en aquesta escola de Sant Pere Molanta va ser la directora des de l'any 91 fins al 2004, la Montse Almirall. Què tal? Molt bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Has volgut també reconèixer el paper de l'escola, de l'escola del poble, reivindicar, com ho ha fet la família Mata, la importància d'aquest vincle de proximitat, de fer aquesta escola d'aquest tipus.
És que un poble sense escola no és poble. I l'escola és el niu d'on neix tota la dinamització de la ciutat i del poble.
I has tingut també un apartat d'agraïments, de reconèixer el treball de moltes persones per singularitzar-ne algú, l'Anna Gallego.
Home, és l'Anna Gallego, és un pilar de l'escola de Sant Pere Molanta, perquè bueno, va estar tota la seva... A part, ella va arribar ben jovenet aquí i fins que es va jubilar, vull dir, tota la seva vida la va dedicar a Sant Pere Molanta.
Eren uns temps amb protocols necessaris, justificats, amb la immensa majoria de casos. Tu sí que has volgut recordar que abans es feien les coses sense cap tipus de, entre cometes, de permís per iniciativa i es podia fer perquè hi havia aquesta comprensió, també.
A veure, és que fèiem les coses moltes vegades perquè s'havien de fer. És que si no ho fèiem, no ho hagués fet ningú. Llavors, s'havia de començar i quan comences, moltes vegades has de prescindir de molts detalls, eh? I sí, jo ho reconec, vull dir, vaig fer moltes coses que ara no em deixarien fer-les, però les vaig fer i les reivindico, perquè és gràcies a això que ara tenim aquesta escola tan maca, també.
Ara tornava a preguntar, què trobes de diferent aquella escola que vas deixar i la que t'has trobat ara, més enllà de l'equipament, de l'edifici?
Home, l'escola en si, la part física, evidentment no existeix. Vull dir, l'escola aquella era una escola de la República, la va dibuixar el mestre Santolària I no es va poder acabar perquè va venir la Guerra Civil i llavors ja no es va poder fer el que es volia fer. Cap a l'any 50 ja es va començar a habitar, diguem-ne, i es va posar en un indret físic l'escola. La que tenim ara, doncs, bueno, és una altra escola físicament, però l'essència continua sent la mateixa. Jo vaig venir a l'escola quan es deia Escola Pública Sant Pere Molanta, no, sí, Escola Pública Sant Pere Molanta, i era graduada mixta, llavors, i després va dir Col·legi Públic Sant Pere Molanta, després va passar el Rossend i vam canviar el nom, el 1991, vam posar-hi Rossend Montaner, amb molt d'orgull i amb molta il·lusió, per reivindicar la persona que era, no?, en Rossendo. I després, doncs, bueno, ja el 2005 ja vaig marxar, però ja vaig deixar una escola d'una línia. I una escola d'una línia vol dir molt, perquè els recursos també són diferents.
Deixem aquesta consideració. Montsalt Mirall, moltes gràcies per atendre'ns. També felicitats per la part important que hi ha de la teva petjada a l'escola de Sant Pere Molanta.
Moltes gràcies a vosaltres i a tota la gent que ha recolzat a l'escola.
I, sens dubte, un dels moments més especials i emotius d'aquesta commemoració dels 50 anys d'escola de Sant Pere Molanta ha estat quan una família, a través de tres generacions, de representants de tres generacions diferents, ha explicat les seves vivències de vinculació amb l'escola de Sant Pere Molanta, l'àvia, la Rosa Reventós. Què tal? Molt bon dia, Rosa.
Bon dia, bon dia.
El fill de la Rosa, el Quim Mata. Què tal? Molt bon dia, Quim.
Bon dia.
I la Maria, que és la filla del Quim i la neta de la Rosa, la Maria Mata. Què tal? Molt bon dia.
Hola.
De fet, primer ha començat la Maria explicant, i ho has fet de manera molt didàctica, molt entenedora, les diferències que hi ha entre la teva escola, com estàs anant a escola avui en dia, amb com anava el teu pare i la teva àvia, no? Hi ha moltes diferències.
Sí, perquè jo, per exemple, tinc molta tecnologia i la meva àvia només tenia una gravadora, i el meu pare un ordinador per tot, l'escola i moltes altres coses, i que es nota molt com han avançat les coses i la tecnologia i altres aspectes.
I la llengua també, no, Rosa?
Sí, la llengua, tot era en castellà, clar, jo sortia de 4 anys de casa, que parlàvem el català, i se'm feia una mica difícil. Després ja t'hi acostumes de seguida. Però clar, ara ets gran i encara tens aquella arrel del castellà, però bueno, mira, per sort les coses han canviat.
Sí que pel que fa als llibres, al material, no hi ha tanta diferència pel que fa al pare i a la Maria, però sí que algunes s'han pogut trobar-ne, no?
Sí, sí, sí. Diferències, doncs, en el cas de la meva filla i jo, és que ella ja està tota la plataforma. Tots els llibres que jo vaig tenir, doncs, ja estan, són digitals, que sí, webs, no? El de l'Innovamat, sí. Tot això no ho vaig tenir. Però on te siguis abismal és entre la meva mare i la meva filla. Sí. Sí, sí.
Tu has volgut reivindicar el valor de l'escola de poble, d'una escola petita, que tu, des de la percepció d'alumne, pensaves que no era un avantatge i al contrari, has vist que al pas del temps heu sortit molt preparats.
I tant. Ara de gran m'he donat compte que quan jo abans em pensava que ser pocs a classe, em semblava que per ser rural havia de ser amb pocs recursos, i no, doncs ara de gran és una cosa que s'ha revaloritzat, que la gent ho busca, i jo he seguit cursant, no?, a l'institut, he passat tot això, i m'he sentit ben preparat, o sigui que endavant amb aquest tipus d'ensenyament.
Una de les idees que heu volgut transmetre, jo entenc que és una idea col·lectiva que comparteix molta gent, és que, malgrat els canvis, es manté aquesta essència de proximitat, no, Rosa?
Sí, sí, això sí. Perquè l'escola, clar, aquí eren molt... Els anys 60, 50 i pico, 60, era una altra manera de viure. I, clar, jo vaig canviar de professora en 4, vaig anar, i fins l'última que vaig fer 3 anys seguits amb la mateixa és on te vaig avançar molt. Clar, llavors ella va dir, bueno, als 12 anys, doncs vés a Vilafranca, buscarem una beca perquè, bueno, perquè els pares doncs puguin... Però no va ser així. Els pares van decidir que el seu... El que passava abans, no? El seu una noia que a casa, que no anés gaire lluny, i que em quedés a casa perquè per ser una noia doncs fer el menjar, rentar i tot això no calia estudiar tant. I això era la vivència de moltes persones com jo.
Experiències com aquesta, la Maria i els seus companys de classe les han pogut conèixer gràcies a aquest projecte als 50 anys, perquè heu anat a picar les portes i recollir vivències com les de la teva àvia.
Sí.
Està molt, molt, molt engrescadora l'experiència i molt profitosa.
I de vegades també veiem coses que dius, ostres, no sabíem que ha passat tot això i sembla ara que no sembla que pogués passar, que no sembla normal.
Com per exemple?
no sé, que abans separaven els nois i les noies, que pel fet de ser noia i noi havies d'estudiar coses diferents i tenies oportunitats molt diferents. I també, bueno, els materials i les coses.
I les sorties, també.
Les sorties...
Un altre món, això.
Un altre món, perquè no sortíem de l'escola només que anar a enterrar la sardina amb arrabassa. Res més, és que no anàvem ni a conèixer la tardor, ni a la primavera, ni les plantes que creixien al camp, res. Això ja, clar, al ser de poble ja consideraven que ja ho vivies. A més, era una professora sola. Per totes les alumnes no li donava temps a... amb els grans i amb els petits i amb els mitjans, fer tantes excursions ni fer res, vull dir, una cosa i prou, i ja està.
En la seva intervenció, el Quim especialment ha volgut subratllar el vincle, la relació que hi ha recíproca entre l'escola i el poble i l'escola. Moltes coses que no s'expliquen sense l'escola, el poble i al revés.
Sí, sí, des de sempre les famílies s'han involucrat amb l'escola i l'escola amb el poble. O sigui, l'escola dona identitat al poble, i el poble fa que l'escola sigui especial, o sigui, és un... Sí, sí. I, doncs, per exemple, a mi, des de molt petit, a casa meva, anaven a plantar arbres al pati del col·legi, a la plaça del col·legi, perquè hi hagués ombra, no? I com s'han recolzat les famílies del poble per avançar i donar lo millor als seus fills i això, o sigui que estem agraïts, i ara com a pare també ho he vist, no? Que si fan una activitat i fan jornades de portes obertes i jo tinc, com avui, la celebració que estem fent avui, de comunió, de retrobar-nos i vivències amb els teus antics amics, i, doncs és genial, és genial.
De fet, en l'acte de commemoració, vosaltres heu representat les famílies, no? Suposo que ha estat tota una responsabilitat, però també agradable, no? Ha estat xulo fer-ho.
Sí, m'ha agradat. I al final, com tots em felicitaven, i els de la meva edat que han vingut a l'escola, més o menys els de 4 anys de diferència, això, m'han dit que molt bé, doncs també estic contenta, és maco, m'ha agradat molt, vaja. I també donar gràcies a tots els que han muntat aquesta festa, perquè els professors que hi ha ara doncs, també són valuosos per mi, pels meus nets, per tots, vull dir, i han fet molta feina i s'ha d'agrair. I és una escola oberta al poble, a les famílies i que ens escolten, no menys, mira.
Us ha agradat tenir aquest paper dins de l'acte?
Sí, molt. Bueno, jo no sóc gaire de fer moltes... Bueno, de parlar molt en públic.
Però ha fet molt bé.
Sí, gràcies. I ha estat bé perquè bueno, he pogut donar el meu punt de vista de com veig les coses ara i com eren abans. Tots hem pogut donar el nostre punt de vista i això està molt bé, perquè també és el que volien aconseguir en aquesta festa.
La reivindicació també de poble, no? També a través del que comentaves tu en la teva intervenció.
Exacte. Jo crec que això és genèric, no? Espero haver parlat en boca de tothom, de tot, i és, tenia una responsabilitat molt gran, i el primer que em van dir, quan em van dir, escolta, com, voleus tu? I per què no un altre? No, però és perquè tenim la coincidència que som 3 generacions en el mateix col·legi. Sí, sí. Llavors he intentat parlar en boca, bueno, que tothom estigui d'acord amb aquest, havent en compte, perquè no podia dir cap mentida, no? Vull dir, aquí tothom, el que he dit, tothom ho ha viscut igual que jo, sí, sí. I això, doncs, reivindicar el paper del poble, de l'escola en el poble i viceversa.
Moltes gràcies als 3 per atendre'ns, la Rosa, la Maria i el Quim, i felicitats, que vagi molt bé.
Adéu, moltes gràcies.
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 Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem aquest nou flash informatiu explicant-vos que aquest dimecres al Ball de Diables de Vilafranca
ha presentat la programació del 17è Diabòlic, que tindrà lloc el 26 i 30 d'abril. Com ja és tradició, l'objectiu serà potenciar de nou la cultura del foc pels carrers i places de la vila. Enguany, el barri de Sant Julià acollirà gran part de les activitats. El Diabòlic començarà dissabte 26, al Parc de Sant Julià, amb el Teu Diabòlic, que és de 10 a 12 del matí, permetrà als infants experimentar què és ser diable i també tabaler. Seguidament, a les 12, tindrà lloc el Vermut Diabòlic, també al mateix Parc de Sant Julià. El dimecres, dia 30 d'abril, serà el dia gros. Així, a partir d'un quart de nou del vespre, començarà la tabalada amb les colles participants des de la plaça de l'Era Enrajolada fins la plaça Jaume I. Enguany, 6 valls venen a Vilafranca. Els Diables de Mataró, els Diables de Badalona, el Vall de Sant Miquel, els Diables de la Riera, els Diables de Vilanova i la colla Lequitio de Baurac, procedent de la localitat basca de Lequitio. Aquesta última colla respon a la voluntat del Diabòlic d'apropar la cultura del foc no sols dels Països Catalans. Després de la tabalada començarà la cercavila de foc des de la plaça de la Vila fins novament al Parc de Sant Julià. Per les persones que hi vulguin participar, els organitzadors recomanen portar ulleres, protecció auditiva, roba gruixuda, mocador i calçat tancat. D'altra banda, els Diables també informen que el concert de després es farà a les pistes fins a les 3 de la matinada i no al barri de Sant Julià, ja que l'horari màxim que se'ls permet és fins a la 1. El ball assegura que enguany han pogut fer aquest canvi d'ubicació, però avisen que en altres ocasions potser no serà així. La Guàrdia Municipal de Sant Llorenç d'Hortons estrena un nou vehicle. L'Ajuntament va presentar fa uns dies el nou vehicle de patrulla de la Guàrdia Municipal, un Nissan X-Trail amb canvi automàtic i tracció adequada per a terrenys irregulars. Aquesta adquisició representa un pas important en la renovació del parc mòbil, ja que començava a mostrar signes d'envelliment. El nou vehicle permetrà una patrulla més eficient i segura tant en entorns urbans com també en camins rurals. Amb aquest vehicle els agents podran accedir amb més facilitat a zones aïllades o de difícil accés, millorant així la seva capacitat d'intervenció arreu del territori. Aquesta renovació forma part de la voluntat de l'equip de govern de dotar el cos de la Guàrdia Municipal amb les eines necessàries per desenvolupar la seva feina amb les màximes garanties. I seguim ara per apuntar-vos que Cunita es prepara per viure la festivitat de Sant Jordi amb una programació cultural plena d'activitats per a petits i grans. Del 22 al 25 d'abril, diversos espais del municipi acolliran tallers, espectacles, xerrades i actes de cultura popular, fent que la festa arribi a tots els racons del municipi. El dimecres 23 d'abril, diada de Sant Jordi a la plaça de la Vila, serà un dels espais més dinàmics. Al matí s'hi podran visitar les tradicionals paradetes de llibres i roses i a les 12 al migdia gaudir d'una ballada de sardanes amb la Cobla Cusatània i amb la col·laboració de l'agrupació sardanista de Cunit. A les 6 de la tarda, la diada continuarà al mateix espai amb una exhibició de balls populars amb acompanyament del Drac de Cunit i la Cuca Fera, a càrrec de l'Associació de Balls Populars de Cunit i l'entitat Tocats pel Foc. En acabar, els més petits podran gaudir d'una xocolatada amb coca. A la tarda, els actes també repartiran per diversos equipaments. I acabem apuntant-vos que aquest divendres a les 11 del matí s'ha programat a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia l'activitat Cavallers Catalans, taller infantil de pintura al Tremp d'Ou. En aquest taller els participants podran introduir-se en el món de la pintura al Tremp d'Ou tot pintant temes d'iconografia cavalleresca del gòtic català. S'explicarà com s'havien de preparar les fustes per poder aplicar colors sobre ella i es mostrarà com es fabricava la pintura en època medieval utilitzant l'ou i els pigments més usats. No cal tenir coneixements previs per participar-hi. És una activitat gratuïta i dirigida als infants.
Penedès en xarxa.
Passant 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Seguim parlant d'ensenyament i del coneixement del lloc on estudiem. El Col·legi Residència de l'Arbós fa uns anys que en el crèdit de síntesi treballen i posen en pràctica assignatures basades en el propi municipi. Ens ho explica la Lourdes Meroño.
Doncs avui ens hem vingut fins l'Arbós perquè estan acabant el treball de síntesi i per això tinc quatre convidats. Estic molt ben acompanyada aquí a l'oficina de turisme. Per una banda tinc l'Albert Andrés Martínez, que és el coordinador del treball o del crèdit de síntesi. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim el Lluc Jaime Aragonés, que és un estudiant de segon d'ESO.
Molt bon dia.
I tenim a la Nora López, que és estudiant de tercer d'ESO.
Bon dia.
I, òbviament, hi ha una persona que no em pot faltar, que és conegut d'aquí del programa, que és el Sergi Sadó.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé.
Encantats d'estar aquí.
Sí, sí, una altra vegada.
Una altra vegada. Val a dir que el col·legi és la residència de l'Arbós i primer vaig amb el profe, amb el coordinador. Albert, explica'ns una mica, perquè hem parlat fora de micros, he trobat superencertat que una assignatura, un crèdit en aquest cas, tingui com a temàtica tot el que estigui relacionat amb l'Arbós.
Sí, bueno, es tracta d'un tipus d'assignatura diferent de la resta en quant a que és un crèdit anomenat de síntesi, en el qual sempre s'ha de triar un tema al voltant del qual gira un treball que afecta a totes les assignatures que normalment es fan a l'ESO entre primer i tercer, ja sigui matemàtiques, llengües, idiomes, biologia, física i química, socials, etc. En aquest cas, nosaltres, cada vegada que podem, que és cada 3 anys, perquè cap curs ho pugui repetir, doncs ens apropem aquí, contactem amb el Sergi Sedó i actualitzem i millorem i revisem el nostre crèdit de síntesi preferit que tenim, que és el de la Vila de l'Arbós, que el titulem així. I en aquest cas, amb la seva aportació, la seva ajuda, més la confecció del crèdit que fem entre tot el claustre de professors, elaborem un dossier, que és el crèdit de síntesi que els alumnes, en grups de 4 o 5 persones, han d'emplenar i han de resoldre. I a partir d'aquí després fem una avaluació com si fos una avaluació d'alguna altra assignatura. És un treball que es diu transversal.
Clar, em comentaves que aglutineu totes les assignatures,
sí,
i les tematitzeu, per dir-ho d'alguna manera, o les poseu,
sí,
en pràctica
totes,
amb la Vila de l'Arbós.
Totes estan enfocades a la Vila de l'Arbós. És a dir, socials, doncs elaborem una piràmide de població, de la població de l'Arbós de l'últim cens existent. Biologia, doncs fem un climograma de les temperatures recollides de l'Arbós de l'any passat. Història, doncs parlem de la Guerra del Francès, aprofitem per fer, en aquest cas, sobretot les llengües. Matemàtiques, doncs distàncies de l'Arbós en quilòmetres, a centímetres o a metres treballats cap al Vendrell, cap a altres poblacions, densitats de població, també a l'Arbós, i treballem també la música, treballem la tecnologia i altres assignatures que ara doncs, no he nombrat, però en principi totes les assignatures surten reflectides en el crèdit i totes amb la temàtica de l'Arbós.
La tecnologia, em comentaves abans, amb el tema de codis QR,
sí,
no?
Sí, aquest any hem millorat la incorporació que ja vam fer fa 3 anys de l'ajuda que ens aporta l'Ajuntament o el Sergi, en aquest cas, a través dels codis QR, amb quan els alumnes, a través d'escanejar aquests codis QR, poden accedir a les diferents cases o edificis modernistes més importants de l'Arbós, fer-li una fotografia, treure la seva història i a partir d'aquí elaborar una feina més pel crèdit de síntesi.
Albert, us consta si això només es fa aquí a l'Arbós o aquest treball o aquest crèdit de síntesi es fa a altres llocs amb aquesta temàtica tan centralitzada en el nucli de la població?
Bueno, jo et diré que jo crec que tal com el treballem nosaltres, no hi ha cap altre centre ara que ho faci, encara que sí que tinc que dir que jo fa uns anys recordo que l'Institut d'Elies d'aquí de l'Arbós també va elaborar un crèdit que es titulava Un passeig per l'Arbós. Estic parlant potser de 4 o 5 o de 6 anys, com a mínim.
Uh-huh. I altres municipis?
Altres centres no tinc coneixement, no, la veritat, no sé. Però sí que l'Elies també va elaborar un crèdit.
Déu-n'hi-do. Clar, jo m'imagino que amb el gruix de classes, de les temàtiques, que a vegades, sobretot ara quan parlem amb els alumnes, potser no tenen clar per què serveixen les coses, no? I aquí estem parlant de coneixements pràctics.
Sí, exacte. Algunes assignatures pues es tornen molt, molt teòriques, no? Es veu tot com molt teòric, com de què ens servirà això pel futur. I, en canvi, en aquest tipus de treballs de síntesi, la dinàmica és diferent, perquè els alumnes entenen com aplicar les assignatures a un treball de camp. I això el fa més real.
I, de fet, no només ho treballeu al col·legi, sinó que també heu fet sortides per tal de posar-ho sobre el mapa, no?
Sí, les sortides serveixen per dues coses. Una és elaborar el que és el treball de camp, que ens aporta una sèrie de dades que després reflectim a dintre del dossier, i segon, amb ells se'ls dona una visió pràctica de lo que és el crèdit perquè poden veure i posar en pràctica els coneixements, per exemple, avui que hem vist al Museu de Puntes al Coixí.
Anem amb la Nora, va. Nora, tu ets estudiant de tercer d'ESO.
Sí.
Com està resultant? T'està agradant? O què li trobes a tot això de moment?
Jo diria que és bastant interessant, ja que no són coses de que és tot teoria, de per què em serveix això, i després ho veus i dius, ala, doncs és interessant i quina currada fer aquestes coses.
Tu ets d'aquí de l'Arbós?
Sí.
I coneixies de moment coses que t'estan explicant o que t'ha explicat el Sergi?
Les puntes de coixí jo sabia que es feien i que està a l'escola aquí davant i tal, però mai les havia vist així tan elaborades.
I què t'ha semblat?
Estan superbé, o sigui, és una currada que això ha tingut molt de treball.
El treball de síntesi, que es fa cada any, el crèdit?
Cada any es fa un crèdit de síntesi, però nosaltres, com que ho fem pels tres cursos, clar, quan el fan a primer, ja l'any següent no poden tornar a fer la vila de Rebós, perquè ja l'han fet,
clar.
I el tercer tampoc. Aleshores, cada tres anys agafem el crèdit que ja tenim elaborat de la vila de l'Arbós de fa 3 anys, l'actualitzem, posem dades noves, per exemple, de la població, de la climatologia i d'altres. El Sergi sempre ens aporta molta ajuda i amb això i també anem perfeccionant coses, no?, per anar millorant cada vegada.
Clar, Nora, si és és la primera vegada que toques aquest tema, a banda d'això hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès o que digues, ostres, no...
La veritat és que els edificis els coneixia, però després, com la història que porten a darrere, doncs no. O sigui, com es van començar a fer, o com es fan ara mateix, o si segueixen fent-se, doncs no tenia tanta idea.
Clar, amb tercer d'ESO tens exactament...
14.
14. Saps que estudiaràs o que voldries ser quan siguis una mica més gran?
No, ara mateix no tinc molta idea, la veritat. No sé.
Et podria haver obert un camí al fet de posar en pràctica, no?, aquelles assignatures que dius, això per què serveix, no? I dir, ostres, doncs això m'ha cridat una mica més l'atenció.
Jo diria que potser el que més em crida l'atenció pues, seria les llengües o socials, alguna cosa així.
Mm-hmm. Perquè, profe, no ho descartes.
No, profe, no.
No, està bé saber-ho, està bé saber-ho. Anem amb el Lluc. Lluc, tu estàs a segon d'ESO.
Sí.
I què t'està semblant de moment, aquest crèdit de síntesi?
De moment m'està semblant molt bé, ja que estem fent bastantes coses i aquest tret de venir aquí i saber tota la història aquesta m'està agradant molt.
Hi ha alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció? La Nora comentava el tema de les puntes de coixí.
Sí, la història que hi ha darrere de les puntes de coixí és molt interessant, ja que jo aquesta no la coneixia, però jo crec que això de les puntes de coixí és molt interessant.
És a dir, és com la sorpresa, no?, de moment.
Sí.
I li comentava o li preguntava a la Nora, en aquest cas, què significa per tu, doncs, que potser assignatures jo ho recordo, fa molts anys, però m'imagino que no ha canviat gaire. Matemàtiques a mi em resultava com molt pesada. Però a l'hora de posar-ho en pràctica, li trobes la utilitat que a vegades no li veiem?
Sí, perquè a vegades a classe estàs com avorridota, ja mirant el que fa el profe o posant en prova amb el llibre, però quan ho veus i ho fiques en prova amb altres coses que no... Això està molt bé.
Quants anys tens ara?
Ara mateix tinc 13.
Clar, et vaig a fer la mateixa pregunta que la Nora. Saps exactament o per on van els trets del que t'agradaria estudiar o
no,
encara és d'hora?
No, ara mateix encara és d'hora per mi.
Alguna assignatura que se't doni millor que d'altres?
Que se'm doni millor... Bueno, tot és per igual, suposo. Però que m'agrada més física o socials.
Uf, apuntes maneres, eh? Física. Jo era una patata a física. Socials encara. S'ha demostrat que després jo era més de lletres que una altra cosa. Anem amb el Sergi, que el Sergi es fa un curro tremendo. Sergi, t'han posat pels núvols. Això ja ho sabíem. Però quin paper jugues en aquest cas, o jugueu com a ajuntament a l'hora de fer aquest crèdit?
El nostre objectiu principal com a ajuntament i com a regidoria no és cap altre que tots els nens que han estudiat a l'Arbós, quan siguin grans, no puguin dir que no coneixen ni la Giralda, ni la Ruta Modernista, ni les Puntes del Coixí. O sigui que quan ells, el Lluc i la Nora, tinguin 30 anys, recordin que han estudiat a l'Arbós, perquè potser no estan aquí, potser estan vivint a Barcelona o a l'estranger, sempre no oblidin mai que ells han estudiat a l'Arbós i que coneixen la Punta del Coixí, els edificis modernistes i que van estudiar un lloc que té una cultura i un bagatge. Aquest és el nostre objectiu com a ajuntament.
Clar, és molt positiu perquè a vegades vivim en llocs que no coneixem la història. I la història al final es perd si no es transmet.
És
no?
El que acabem de sentir. Si no els hagués explicat la història de la Punta del Coixí d'Arbós jo avui, no els hauria explicat mai ningú i aquests nois haguessin crescut i d'aquí 50 anys, pues sí, vaig estudiar Arbós, però no sabien res de l'Arbós. El nostre objectiu és que sí que puguin dir sí, jo vaig estudiar Arbós i les puntes, no sé què. A més, tot els alumnes d'avui són els turistes de demà o els nostres principals valedors de demà. I incrementar el sentiment de pertinença al municipi és un dels grans objectius d'aquest ajuntament. Que l'Arbós s'està convertint una mica en un poble dormitori, nosaltres no ho volem. Evidentment, com a ajuntament, ens agradaria que fos un poble molt més viu, i perquè un poble estigui viu, els seus habitants han de conèixer la història i estimar-la. Si no la coneixen, no la poden estimar. I avui només han fet la part de les Puntes del Coixí.
Encara queda.
Més endavant, encara queda una activitat que és la ruta modernista, explicar tot el patrimoni, fent una ruta pels carrers de l'Arbós, que serà molt més dinàmica avui, no estaran assentats en un lloc, estaran caminant per l'Arbós, i és una activitat que dura bastant, són 2 o 3 hores d'intensa explicació per tot el poble, per tots els carrers de l'Arbós.
Us heu plantejat, per exemple, ara em venia al cap el tema de fins i tot intergeneracional, no? Que a gent gran els hi expliqui, no sé si es fa o hi hauria pensament.
Una de les coses pels quals vam fer la Fira Modernista era precisament això que estàs dient tu, que tothom de l'Arbós, sigui petit o sigui gran, tingui més o menys edat, pugui conèixer i pugui estimar el seu poble a través de, en aquest cas, la Fira Modernista és l'arquitectura, que és el que ens ha quedat de l'època modernista, però l'època modernista va ser molt més que l'arquitectura, va ser un moviment cultural, el cas que la plasmació que queda avui en dia és només el que ha quedat, és l'arquitectura, perquè és el que s'aguanta de peu. Clar. La resta de coses han anat desapareixent perquè són coses immaterials.
A tu t'hauria agradat que, per exemple, allà on vivies o allà on has nascut, que t'haguessin explicat tota aquesta història?
Sí, m'hauria agradat, perquè no ho van fer.
Per això t'ho preguntava.
Jo soc de Reus, i a Reus és una ciutat molt gran. Quan jo era petit tenia 70.000 habitants, ara avui en dia en té 110.000, em sembla. I sí que alguna cosa de Reus m'ho van explicar, però se sentaven més en la comarca del Baix Camp i tot això. Per exemple, jo ara, de gran, fa 4 o 5 anys, vaig anar a la Casa Navàs, que és un edifici molt important de Reus, tipus Giralda,
Gràcies.
I no he anat mai a tota la gent de l'Arbós perquè pugui tenir la oportunitat que no vaig tenir jo.
Clar, importància de treballar no només l'Ajuntament, la història, la cultura, juntament amb el col·legi, a banda de transmetre, m'imagino que tu jugues un paper important perquè ets el que sí, dones més conferències també o...
Sí, jo sóc, m'ha tocat perquè sóc el director del museu i llavors com a director tinc que fer... Jo sí, ningú més que jo sap la història també del museu com jo i també sóc el tècnic de promoció econòmica i turisme i em dedico també a explicar la Giralda i el patrimoni modernista i a la Fira Modernista i la Fira Modernista l'hem planificat des d'aquí i és la meva feina, és estar al dia d'aquests assumptes i poder-los sobretot transmetre, perquè si jo ho sé i no ho transmeto a ningú... és com si no ho sapigués. Aleshores, la transmissió, i m'agrada la confluència dels objectius pedagògics amb els objectius institucionals que poden confluir i crear activitats com aquesta, que, com ha dit l'Albert, abans l'Institut d'Arbós, l'Institut Públic, l'Institut d'Arbós, em sembla que es diu, ho havia fet durant 10 anys, aquest crèdit. Però, no sé per quin motiu, quan es va deixar de fer, perquè no sé què van fer, no sé si van anar a esquiar o no sé què van fer, i en sé que es va deixar de fer. També hi havia un professor que es va jubilar, em sembla, que és qui treu el carro, i al jubilar-se aquest professor, doncs es sembla que doncs, la nova direcció o així doncs va deixar de fer-ho, no ho va trobar interessant, però llavors van continuar amb ells. I també ho han fet alguna vegada per Camp Joliu, que és un altre centre educatiu d'aquí, que també tenim col·labora amb la Fira Modernista, amb un projecte, que és el projecte Racons, que també és de transmissió de patrimoni. I ho fem també perquè ells s'estimin a Camp Joliu, com cap altre lloc, estan, també tenen una gran... O sigui, són, la majoria de Camp Joliu no són naturals de l'Arbós. Venen de molts pobles del Penedès. Aleshores, clar, hem vist més que amb ningú ens agrada poder transmetre tot el patrimoni que tenim aquí a l'Arbós i les nostres tradicions perquè les puguin conèixer, estimar i d'aquí molts anys puguin dir sí, jo vaig treballar a l'Arbós, vaig estudiar a l'Arbós.
Clar, al final, ells, la generació que tenen, clar, jo m'imagino entre el projecte pedagògic, l'institucional, més ells, clar, jo m'imagino que si els crida alguna cosa a l'atenció, automàticament la transmetran els pares. Aleshores, aquí es fa com el cercle, no? Es tanca el cercle.
Sí. En aquest aspecte, doncs, que ells siguin protagonistes d'aquest projecte interdisciplinar, i que aglutina diversos camps institucional, pedagògic, jo crec que és fonamental perquè això després cali a les famílies i hi hagi comunicació entre les famílies. El sentiment de pertinença és molt important. I aleshores aquestes activitats, aquestes iniciatives, jo crec que ajuden molt a bueno, estimar-se una mica més el poble en el que has nascut o en el que vius, d'acord? I tenir-li un cert coneixement. Jo crec que és molt important, per no perdre segons quines coses.
Sergi, et fan alguna pregunta així estranya que diguis ostres, o que t'hagi fet gràcia?
No, bàsicament me pregunten el que tenim al dossier, perquè tot això que diu, hi ha un dossier escrit que està fet, i llavors quan acabo l'explicació sempre hi ha algun despistat que ho he dit dues o tres vegades i continuo fent la mateixa pregunta. I quin any? No sé què. Ja ho he dit tres o quatre vegades. O sigui, no m'han fet cap pregunta estranya. El museu, sí, tots buscaven un vaixell que no trobaven. L'activitat del museu consisteix en... És una activitat d'observació. Uh-huh. Trobar coses que hi ha dins del museu, o sigui, quants vaixells hi ha, quants ventalls hi ha, i també hi ha un gos al museu, fet de punta, l'han de trobar, i dir quina sala està. Llavors hi havia un dels vaixells que no trobava ningú.
No, però encara el teníeu amagat, o què?
Hem fet allò de la informació de la xarxa, ho he dit amunt, i a poc s'ha anat transmetent informació a tots la resta de grups. Hem hagut de fer...
Però si és que l'has posat complicat.
Sí, clar, sempre hi ha alguna cosa complicada. En fiquem algunes de fàcils, algunes de difícils. És com el xincam a la Fira Modernista. Si en fiquem de 10 figures, n'hi fiquem 8 de fàcils i 2 de difícils, perquè, home, que si no és massa fàcil...
I es porten bé, perquè Déu-n'hi-do,
sí,
que teníeu 90, no?
70, 80, no?
90.
90 alumnes, però sí, criden una miqueta. Quan estan dalt al museu, sembla un vista d'atletisme, van d'un...
que van corrents.
Sembla que tinguessin pressa, però sí, bueno... No, però es porten bé, es porten bé. És normal que hi hagi una mica de rebombori quan estan tots junts, però bueno, escolta, tampoc quan estan en silenci. A més, es tracta d'això, de visualitzar, d'anar mirant les coses i fer-ho.
I, per exemple, Nora Lluc, vosaltres havíeu vist mai el museu? No.
No, jo no l'havia vist mai, és el meu primer cop.
I Lluc? Tu tampoc?
Jo sí.
Ah,
jo havia vingut ja amb els meus avis.
T'havien portat els avis?
Sí. De festa major.
Molt bé, és a dir, que el Culturilla ja hi havia una mica.
Sí.
Important. Et plantejaries, us plantejaríeu apuntar-vos a les puntes del coixí o no?
Jo, per mi no, però perquè no és un rotllo que em vagi molt. Però bueno, que és difícil de fer.
Jo crec que tampoc, perquè la liaria molt i jo crec que no ho acabaria mai. Ho acabaria una altra persona, però jo no.
Respecte a aquest tema, vull afegir que l'Escola Infantil de Puntaires, bueno, l'Escola de Puntaires de l'Arbó és la més antiga d'Espanya,
sí.
I l'Escola Infantil en concret, el primer any, si es volen apuntar, el primer any és gratuït,
oh.
I deixem el coixí, els buixets, ho deixem tot perquè puguin provar-ho, gratuïtament. Només han de venir els dissabtes, això sí. Han de venir cada dissabte de 10 a 1, que és quan hi ha classe, o si comencen és d'11 a 1, perquè no se'ns cansin, i els hi deixem tot perquè ho proven. Si els agrada, llavors ho demanen als Reis, que els hi portaran alguna cosa així.
Sí, perquè...
Però que el primer any, perquè ho puguin provar, és gratuït. O sigui, que si vols, pots provar. No. Gratuïtament.
Si la lies, la lies.
Pots anar els dissabtes, i igual t'agrada. No se sap mai. Les coses s'han de provar, aquesta vida, escolta.
Clar que
sí. I tu igual.
És a dir, que si algun dia voleu provar, mira, us ho acaba de posar perfecte el Sergi.
No podem posar. Tot i així, tenim molt pocs alumnes infantils.
Ja.
Perquè hi ha molta competència de les PlayStations, els bàsquets, els futbols i tot això.
Ja.
Però bueno, l'apunteu així, ja ho he dit a la conferència abans, que és una cosa que s'està acabant, però intentem que continuï. Vale? I
que hi hagi la transmissió, sí. I que no hi hagi, no es perdi el relleu.
Les puntaires són molt grans, les que tenen l'escola la mitjana de més de 65 anys, ara mateix, i clar, això no té gaire futur si no s'apunten les noves generacions.
Seria apunteu,
bueno,
eh?
Tot i així,
preneu.
Tenim alguns alumnes, alguns dels alumnes que hi ha avui, m'agradaria que no fos l'últim puntaire de l'última puntaire de la Ramos, però llavors crec que se n'apuntin de nous. Però bueno, ho intentarem. Mai no fallirem amb aquest objectiu.
Molt bé. Doncs, Albert, Lluc, Nora, Sergi, un plaer. Moltes gràcies per haver-nos dedicat les vostres experiències, els vostres coneixements avui aquí al Penedès en Xarxa i res, que vagi molt bé aquest treball.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies.
Merci.
Molt agraït.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.